A Ràdio Maricel, a cel obert.
Si volen relativitzar les coses, és dijous, és 12 de juliol, el sol continua brillant com porta anys, segles, mil·lennis brillant, mentre a la Terra van passant coses. David Jou, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Li preguntem d'entrada a un professor universitari que reflexiona també molt a l'entorn de la condició humana si això de la crisi té alguna solució que passi per al propi ésser humà.
Sí, el que passa que l'ésser humà és complicat i tenim unes ambicions i una desmesura que sempre, tard o d'hora, doncs, et porta a crisi, et porta a estirar més el braç que la màniga i et porta a problemes, problemes que eren inevitables amb una visió de perspectiva més gran, però limitar-se a curt termini doncs va repetint una vegada i una altra aquestes caigudes.
O sigui que vivim, en el fons, un cicle de la vida.
Jo crec que sí, i un cicle que no són només de l'economia, sinó, clar, de l'economia més la condició humana, que naturalment forma part de l'economia.
Els estudiants universitaris n'han parlat de la crisi?
Sí, perquè amb ells els afecta especialment els estudiants que comencen hauran de pagar més la matrícula. Pensin de tota manera que encara que paguin més estan pagant no arriba un 35% del cost real, és a dir que ells no se n'adonen del regal que se'ls ha estat fent fins ara i qui creuen que han de pagar molt més i en realitat doncs diguem-ne l'Estat, el contribuent paga molt més per l'educació universitària que no pas el que paga el propi universitari. I en segon lloc també ho pateixen molt els joves professors perquè no troben places i no troben sortides. Una situació, com que afecta molt el món jove, és una situació que la universitat es nota molt.
I un professor amb tants anys de carrera, què els pot dir als estudiants? Que estudiïn més, que vagin a estudiar a l'estranger, que pensin en marxar?
De tot, que estudiar més, naturalment, això fa molta falta, la veritat, des de fa molts anys fa molta falta estudiar més i concentrar-se més. I a la resta ens agradaria, doncs, aquí construir un país que pogués quedar-se amb el talent que es va produint aquí, que es va pagant des d'aquí. Hi ha hagut una època que ha semblat que era possible, però en aquests moments doncs, serà molt difícil, hi ha molta gent que estan sortint, esperem que tota l'experiència que aquesta gent va aconseguint a l'exterior la puguem tornar a aprofitar més endavant, esperem dintre de 4 anys, 5 anys, no sé quan serà.
Perquè de gent amb talent n'hi ha.
De gent amb talent n'hi ha, sempre n'hi ha, de gent amb talent no n'hi ha moltíssima, però n'hi ha més que suficient per fer anar el país endavant i tant.
Aquesta gent amb talent ho és perquè, no sé, té unes qualitats innates o perquè veritablement està utilitzant uns valors que són uns valors eterns, atemporals i que han possibilitat que puguin progressar en els seus estudis.
És una combinació de les dues coses, jo diria. A dir, jo he conegut gent que eren relativament mediocres, però que quan s'han posat, quan han trobat el problema que realment els interessava, que han vist que allà hi posaven tota la seva il·lusió, han donat un rendiment fabulós, de manera que l'important moltes vegades és trobar allò que tu sents com a via pròpia per tu i posar-hi l'ànima, posar-hi una gran dedicació, i llavors no hi has de fer un esforç perquè tu mateix et sents atret a fer aquell esforç.
O sigui que de nou estem en una qüestió de la condició humana, no?
Sí, naturalment, és que tot això, la condició humana ens lliga molt i ens impulsa molt a la vegada.
Enmig d'aquesta crisi general, la setmana passada vèiem a un científic plorar. Això no acostuma a sovintejar, o almenys ens sembla, i plorava per la descoberta, o que sembla que és una descoberta d'especial transcendència, anomenada el bosó de Higgs o la partícula de Déu. Per què plorava aquell científic, senyor Jou?
Plorava, diguem-ne, d'emoció, bàsicament, perquè és una cosa una proposta que ell havia fet feia temps i finalment semblava a punt de quedar corroborada en els seus detalls més decisius. Això li podria comportar Premi Nobel, li podria comportar passar la història. Si no es comprova, doncs, dintre d'un temps s'oblidarà el seu mecanisme, s'oblidarà el seu nom, no rebrà Premi Nobel, totes aquelles propostes que havia fet al llarg de la vida quedaran oblidades, com van quedant oblidades tantes coses que es fan al llarg de la història de la ciència.
Per què, però, aquesta troballa o aquesta gairebé certificació absoluta de la proposta que va deixar per escrit el senyor Higgs l'any 1964, ha saltat tant als mitjans de comunicació i ha aparegut com una descoberta o una certificació d'una transcendència manifesta?
Bueno, per dos motius. Un motiu és econòmic, perquè llavors aquest descobriment s'ha fet al CERN. Pensin que això suposarà construir un túnel de 27 quilòmetres de longitud a 100 metres de profunditat amb unes màquines caríssimes en un lloc on treballen més de 10.000 persones, i tot això, clar, tard o d'hora, el contribuent vol tenir la il·lusió de que això serveix per alguna cosa, de manera que, naturalment, quan es troba això, doncs se li dona, se'n fa molta difusió i al CERN li interessa molt. I en segon lloc, perquè té una importància objectiva molt considerable.
Comencem per la primera. És difícil que puguem entendre en la nostra vida quotidiana la importància o les conseqüències d'un descobriment d'aquest tipus?
Bueno, la nostra vida quotidiana és possible perquè existeixen aquest tipus de partícules. Clar, si fóssim conscients de les subtileses físiques que cal perquè en el món hi hagi matèria i no sigui fet només de llum, per exemple, perquè puguem existir nosaltres, perquè pogués existir la vida, tot això demana uns ordres matemàtics subtilíssims, finíssims, dels quals ens passen completament pel damunt de la comprensió habitual. Llavors nosaltres no en som conscients de tota la trama fina que hi ha al darrere de l'estructura de l'univers i darrere de l'existència, de la nostra existència.
O sigui, entre altres coses, el bosó de Higgs explica una de les baldes del perquè de l'existència física de l'home?
No explica, però és un dels mecanismes que permeten, doncs, l'existència nostra i l'existència de la vida i l'existència dels àtoms.
En quin sentit, si es pot explicar d'una forma senzilla, i per què és denominada, o per què s'ha batejat amb el nom de la partícula de Déu?
De la partícula de Déu ha estat bàsicament el nom, ha estat un recurs sobretot editorial per vendre més llibres, d'un llibre del professor Leon Lederman, que fa uns 30 anys va escriure un llibre sobre aquesta partícula per destacar-ne la importància. Llavors l'editor va considerar que posant-li aquest nom doncs vendria més, perquè Déu és el màxim venedor de llibres de la història.
D'acord, ens aturem un moment aquí. A David Jou, que ha voltat i ha reflexionat tants cops sobre la figura de Déu dins de tantes coses, li agrada aquesta, diguem-ne, aquesta definició? És una definició bona en el sentit també d'expressar transcendència?
A mi no m'agrada en el sentit que crec que la ciència ni demostra ni refuta l'existència de Déu. El que passa que et fa pensar, et fa veure totes aquestes subtileses enormes i dir com som immensament superats per una racionalitat molt més gran que la nostra, com a mínim racionalitat físico-química, que existeix molt abans que nosaltres, que seguirà existint després de nosaltres, i això si et posa en contacte, diguem-ne, amb una ment, amb una racionalitat molt més gran que la nostra. I llavors que de tant en tant hi hagi alguna cosa que a través de la imatge de Déu ens ho recordi, doncs a mi ja m'agrada, perquè el tema de Déu sempre m'ha interessat molt.
D'acord, dèieu però que tot provenia en el fons d'un recurs editorial o comercial que ha fet servir una denominació ja escrita en el seu moment.
Sí, el que passa que, de tota manera, subratllant els aspectes metafísics de l'existència d'aquesta partícula.
I què és aquesta partícula?
Bé, aquesta partícula és la manifestació, és una partícula, l'existència de la qual permet unificar una interacció com l'electromagnètica, que té un abast infinit, arriba a una distància infinita, amb la interacció nuclear feble, que només arriba a una distància de l'ordre del radi d'un protó. Clar, aquí se li acut unificar unes coses, una que arriba tan lluny i una que es queda tan a prop. I llavors la possibilitat de fer-ho està relacionada amb aquesta partícula.
Diuen, entre altres coses, els mitjans de comunicació que la partícula intervé atorgant massa a les partícules.
Efectivament, perquè si no hi hagués aquesta partícula, les partícules que són intermediàries d'aquesta interacció nuclear feble tindrien massa zero, és a dir, serien com el fotó, la partícula elemental de la llum, i llavors aquesta interacció nuclear feble tindria un abast infinit. Perquè tingui un abast finit ha de tenir una massa molt gran, molt considerable, i llavors és això, és precisament donant massa a aquestes partícules que, d'una manera que és difícil d'explicar, fa que com més gran sigui la massa d'aquestes partícules, a menys distància puguin arribar i, per tant, més curt sigui l'abast de la interacció.
Forma part, diuen també, els mitjans del model estàndard.
Sí.
Què és el model estàndard?
El model estàndard és el model actual de que descriu la constitució de la matèria com basada en quarks i leptons. Quarks són les partícules que tenen interacció forta i leptons les que no tenen interacció forta, interacció nuclear forta, vull dir, i que també unifica les interaccions. I llavors el bosó de Higgs surt a l'hora d'unificar les interaccions, i en concretament la interacció electromagnètica i la interacció nuclear feble. Hi ha també la interacció nuclear forta i hi ha la gravitació. La gravitació és aquella que encara no hem sabut unificar amb les altres tres interaccions.
Quantes vegades us han preguntat sobre això i quantes vegades us han dit costa d'entendre?
Costa d'entendre, vol una disciplina, vol tot un determinat temps d'estudi considerable. No és una cosa evident, no és una cosa immediata, naturalment.
Entre el coneixement i la capacitat d'explicar-ho d'una forma, diguem-ne, més o menys didàctica o simple, hi ha una distància molt llarga, eh?
Sí. El que passa, clar, el que et sorprèn, per exemple, quan et parlava de quarks, bé, els quarks vol dir que el protó, el neutró i l'electró, que són les partícules bàsiques que formen els àtoms, s'havien considerat cap a l'any 1932 partícules elementals. Des de 1960 es considera que el protó i el neutró no són partícules elementals, sinó que estan compostes per quarks, el quark U i el quark D. Però llavors, si tota la realitat que coneixem bàsicament està composta per protons, neutrons i electrons, llavors un es pregunta, i els altres quarks, els altres quatre quarks, quina falta fan en aquest món? I llavors et trobes que tenen un paper decisiu, perquè si només hi hagués els quarks U i D, o només hi hagués dos altres quarks, hi hauria hagut la mateixa quantitat de matèria que d'antimatèria en el començament de l'univers, de manera que matèria i antimatèria haurien desaparegut donant llum i tot l'univers seria de llum. I ara, clar, els científics tenen la curiositat de saber com és que en l'univers hi ha matèria en lloc de ser només de llum, i és una de les coses que s'estan explorant en el CERN de Ginebra.
Com que el pensament és lliure, ens imaginem ara que, malgrat s'hagi fet públic aquest descobriment, els científics avancen i en algun moment, de les possibilitats que queden que aquesta teoria de Higgs no pugui ser comprovada del tot, resulta que, com dèiem a l'inici d'aquesta conversa, que la teoria de Higgs no va per aquí i que no es pot comprovar del tot. Què passaria aleshores?
Bé, doncs ja tard o d'hora es trobaria una altra teoria, una altra explicació, seguiríem buscant. És a dir, pensin que el bosó de Higgs, diem-ne, tanca una visió, tanca, culmina, corona, una visió d'aquest model estàndard, que és una visió molt potent de com és la matèria, no només la que coneixem, sinó les condicions necessàries d'existència d'aquesta matèria, més les interaccions. Però la física actual va més enllà. És a dir, no només estem buscant el bosó de Higgs, sinó que s'estan buscant altres tipus de bosons, de partícules que tendeixen a agrupar-se, a anar juntes, que en diem supersimètrics. És a dir, hi ha una de les teories que van més enllà de la teoria actual, és dir que cada partícula de matèria li correspon una partícula que encara no hem observat mai, que serien aquests bosons supersimètrics, i que cada partícula de les interaccions hi correspon també a un altre tipus de partícules, és a dir, que només coneixem la matèria, actualment sabem que la matèria que coneixem, protons, neutrons, electrons, fins i tot la formada per quarks i leptons en un sentit més ampli, només és un 5% del contingut de l'univers. És a dir, aquest bosó de Higgs no és que ens digui de què està constituït tot l'univers, sinó només corona un model concret del 5% del contingut de l'univers. Un altre 95% està compost de matèria fosca i d'energia fosca, i de moment encara aquest bosó de Higgs no ens en diu gran cosa sobre ell.
Gairebé ens hem ficat en la frase clàssica de Sòcrates, eh? Gairebé, només sé que no sé gairebé res.
Efectivament, sí. Efectivament. És a dir, pensi que si haguéssim parlat d'aquest tema fa 25 anys, d'energia fosca no n'hauríem parlat. Hauríem parlat com a màxim de matèria fosca. I ara, doncs, des de 1998 es van fer una sèrie de descobriments relacionats amb la velocitat d'allunyament de les galàxies més primitives, relacionat amb una acceleració de l'expansió, i això ha portat a la conclusió que hi havia d'haver un contingut energètic de l'univers, que en aquest moment forma el 70% de l'energia de l'univers, que fa que s'expandeixi acceleradament i que és el component absolutament prioritari de l'univers en comparació amb el 5% de la matèria que coneixem. Clar, nosaltres estem fets de matèria, vivim dintre de la matèria, tenim la sensació que la matèria ho és tot, però a escala còsmica la matèria que coneixem és poquíssim.
Per tant, si desconeixem el 95% de l'univers, diguem-ne, invisible, d'aquesta matèria, no coneixem gairebé. Vaja, és una forma de relativitzar la nostra capacitat de coneixement, segurament, no?
D'una banda, de relativitzar-la, i d'altra banda, veure com, quan intentes pensar seriosament, rigorosament, vas trobant com enllà d'allò que coneixes hi ha la possibilitat d'existència i a vegades la necessitat d'existència d'altres coses que no són evidents a simple vista i que en canvi determinen tota l'estructura de l'univers i la nostra existència. Per això, diem-ne, la idea de que un científic pugui ser creient a mi em sembla perfectament compatible, és a dir, tots els científics són creients, el que passa que uns creuen en les lleis físiques, altres creuen en la possibilitat de conèixer aquestes lleis. Pensi que si no haguessin estat molt convençuts, si no haguessin cregut en l'existència d'aquesta partícula, s'haurien pogut estalviar milers de milions d'euros en fer totes aquestes instal·lacions. Has d'estar molt convençut, has de creure molt això per invertir totes aquestes quantitats enormes buscant una cosa que és que toca els límits de la metafísica.
Perquè aquestes investigacions no serien en absolut possibles sense l'existència dels acceleradors de partícules?
No, en absolut, en absolut. Hi hauria la possibilitat abans de veure, d'observar-ho en fenòmens astrofísics de gran energia. El que passa que llavors la densitat d'esdeveniments comprovable doncs és massa petita i caldria molts segles per arribar a tenir prou certesa estadística, per dir-ho així, de l'existència d'aquestes partícules. Perquè aquestes partícules, quan ho han anunciat al CERN, no ha estat veure un sol esdeveniment, sinó ha estat veure milers d'esdeveniments i que de mica en mica, estadísticament, doncs vas negligint, vas veient que és negligible la probabilitat de trobar altres explicacions a un tipus de desintegracions molt concretes que corresponen al bosó de Higgs.
Com que això ha sorprès a tothom en general, des d'un punt de vista de peu de carrer, en el món científic es veia venir que la investigació culminaria en aquesta notícia que va acaparar els mitjans d'informació fa una setmana?
Home, això a classe ho estem explicant des de fa molts anys.
Exacte.
Clar, i en els meus llibres hi ha, en el llibre que jo havia escrit, Matèria i Materialisme, 1994, quan es va descobrir el quark top ja en parlava, i en el llibre aquest recent que acabo de publicar d'introducció al món del quàntic, ara fa 3 mesos, doncs allà també s'explica, la teoria és aquesta, s'està buscant això, està bastant localitzat el domini de massa, el que una vegada, de tota manera, parlant amb Glashow, que és un dels premis Nobel que ha intervingut més decisivament en aquest model, ell em comentava que creia que primer trobarien un bosó supersimètric no pas el bosó de Higgs, i ara doncs tinc la curiositat per saber si realment el bosó que s'ha trobat és el bosó de Higgs. Tot sembla apuntar que sí, però també hi ha alguna possibilitat que fos, no fos el bosó de Higgs, sinó que fos un bosó supersimètric corresponent a un tipus completament nou de matèria. Tinc curiositat, per això probablement no és així, probablement és el bosó de Higgs, probablement caldrà esperar per observar els altres bosons.
5 minuts i seran 3 quarts d'11, en el fons, allò que no veiem també existeix.
No només existeix, sinó que gràcies a aquestes coses invisibles podem existir nosaltres. I llavors, per això, aquestes realitats, dius, em pots dir Déu o no em pots dir Déu, naturalment, aquestes no són Déu, naturalment, però que tot el món visible queda poderosíssimament determinat per les coses invisibles, això és claríssim en la física.
Hem intentat, per tant, apuntar 4 coses a l'entorn del bosó de Higgs amb David Jou. David Jou, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vostè.
Fins la propera, adeu-siau.
Molt bé, bon dia.